De far a far, es magazín des matí de Ràdio Illa. De 8 a 12 i de 3 a 7.
Són les 9 i 14 minuts, les 4 i 14 en la remissió. Anem cap al Senat, perquè amb els vots en contra del Partit Socialista es va aprovar el passat dimecres la presa en consideració de la proposició de llei presentada pel Partit Popular per establir un règim fiscal diferenciat a les Illes, que, entre altres aspectes, estableixi una deducció en la quota de l'impost de societats o de l'IRPF en activitats d'I+D+I. Així, aquesta iniciativa va comptar amb 126 vots a favor, 16 abstencions i els 105 vots en contra, per la qual cosa es dona llum verda, finalment, a la presa en consideració d'aquesta proposició de llei que ara es remet al Congrés en comissió i posteriorment al ple per al seu debat i, si escau, la seva aprovació. Ja veurem què es votarà en el Congrés dels Diputats. En aquest cas, tornaria, en el cas de que s'aprovés, tornaria a la comissió de la Cambra Alta i, si s'aprova, al ple per aprovar-se definitivament. Avui en volem parlar amb els principals protagonistes de les pitiuses al Senat. En primer lloc, saludam el senador del Partit Popular, José Vicente Marín. Bosó, molt bon dia i ben tornat a Ràdio Illa.
Molt bon dia, moltíssimes gràcies, content d'estar amb vosaltres.
Expliqui'ns aquesta iniciativa, quin és el seu contingut més notable?
Bé, històricament a les Illes Balears hem reivindicat un tractament fiscal diferenciat. Som l'únic territori extrapeninsular que no el tenim, el té Canàries, el té Ceuta, el té Melilla. I vàrem aconseguir el 98 el règim econòmic, que ara el 2019 s'ha renovat, però ens falta aquest règim fiscal diferenciat, que és molt important perquè les empreses, els autònoms de les nostres illes puguin competir en condicions d'igualtat amb les empreses i autònoms que ho fan a la península, no? I del que es tracta és de beneficis fiscals a l'impost de societats i a l'IRPF, a l'impost de societats, a la base imponible, un 90% del benefici que es destini a inversió en diferents qüestions, doncs, es pot deduir de l'impost, igualment a l'IRPF. No? També figura un règim específic per agricultura, ramaderia i pesca a les nostres illes,
sí.
I finalment també incorporam una deducció a la quota de l'impost tant de societats com d'IRPF per activitats amb I+D+I. En definitiva, es tracta de que les nostres empreses, els nostres autònoms, quan importen béns per poder elaborar els seus béns i serveis, arriben a pagar fins a un 17% més. I això es reflexa també després en els preus de la cistella de la compra, no? Pues, a nivell fiscal, poder beneficiar això perquè aquest més impost, no?, que podríem dir, pues, no reflexi en el consumidor final.
Per què es van decidir des del Partit Popular a impulsar aquesta iniciativa al Senat?
Bé, miri, el 2015 jo era conseller d'Hisenda, perquè en aquell moment vàrem aconseguir que el Consell de Ministres aprovés un règim fiscal especial que era pràcticament igual que aquest. El que passa és que és veritat que aquest suposa una deducció del 90%, en aquell moment era del 75%. No? Però sí, es va aprovar pel Consell de Ministres i el projecte de llei va entrar al Congrés. El que passa és que la presidenta Armengol, pues, va decidir retornar-ho en aquell moment. Des d'aquell moment no hem tingut res, fins al 19, que es va presentar un nou avantprojecte, però no es va aprovar, no? I nosaltres creiem que hi ha que agilitzar les coses, no? Perquè són ja 6 anys sense règim fiscal, des que es va aprovar el primer i que es va retornar, no? I ens hi juguem molt, perquè ens hi juguem al principi d'igualtat al nostre país entre empreses i autònoms, no? No estan en preu d'igualtat les nostres empreses i els nostres autònoms respecte des de la península.
Quan es va aprovar aquesta proposta al Senat, va comptar amb el suport d'algun grup independentista. Això l'incomoda?
No, perquè, a veure, primer, si té sentit el Senat, i amb aquest hi ha que fer referència, per exemple, a l'estudi que va fer el 2006 el Consell d'Estat sobre la reforma del Senat i algunes altres reformes constitucionals, però en concret sobre la reforma del Senat. Si té sentit el Senat és per dur endavant iniciatives territorials. Això que han fet suposa una passa important, perquè vol dir que començar amb la tramitació d'una llei des del Senat, amb una matèria que és purament territorial i que afecta a les Illes Balears, no? Per tant, amb aquestes qüestions els vots poden ser molt diversos, no? Jo, de fet ho vas dir de la tribuna, col·labor lealment, negociar amb ses coses, a vegades surten, a vegades no, amb el senador Vidal Matas, no?, de Més per Mallorca, no?
Sí.
I altres escenaris, evidentment, si tenim que discutir sobre la independència, nosaltres estarem en contra, no? Però això és molt evident. Però quan discutim de coses que beneficien a tothom, doncs jo crec que no hi ha cap problema.
Quin és el recorregut? Ho dic perquè la gent que ens està escoltant ara entengui com pot anar endavant aquesta proposta que de moment s'ha aprovat al Senat i que representa, doncs, avantatges d'àmbit fiscal, com les que acaba d'explicar el senador Marí Bussó, per les Illes Balears.
Bé, la tramitació és aquesta, no? Primer, es dona sa pas en el Senat de dir, sí, aquesta proposició de llei, és a dir, aquest projecte de llei pot tirar-se endavant, i després es fa la tramitació d'un projecte de llei normal al Congrés, en la tramitació del Congrés, s'envia després al Senat, si el Senat canvia una altra cosa, tornaria al Congrés, i si no, pues, s'aprova definitivament al Senat. Aquesta és la tramitació, i jo espero que siga màgil i que puguem fer-ho i que pugui entrar en vigor a l'1 de gener de 2022. I dic que espero perquè el propi senador Cosmi Bonet del Partit Socialista va dir que no havia cap problema en el fons de l'assumpte, perquè en el fons de l'assumpte, que és el règim fiscal i aquest tractament que es fa en aquest projecte de llei, estan d'acord tots. La unanimitat de la societat civil de les Illes Balears està d'acord, per tant, hauríem ser capaços de tirar-ho endavant.
Per què creu que el PSOE hi va votar en contra?
Miri, a vegades en els polítics ens costa fer abstracció del regat en curt, del partidisme, no? I jo crec que el PSOE pues, va caure amb això l'altre dia. Així com el senyor Vidal Matas no va caure amb això, va posar per davant el benefici dels interessos dels ciutadans de les Illes Balears, el PSOE no ho va fer. Jo els hi vaig demanar que posàssim per damunt, posàssim ells, nosaltres, tots, no?, els interessos dels ciutadans, perquè aquesta era una proposta positiva, compta amb el suport de la unanimitat de la nostra societat civil. Jo crec que no, m'estranyaria o em sabria molt de greu que s'hagués pres una decisió simplement perquè ho havia presentat el Partit Popular, no?
Bé, en tot cas, tindrem oportunitat de saber-ho de la mateixa boca de la senadora Patricia Abascal en els pròxims minuts aquí al de Farafar de Ràdio Villan, que dedicarem, doncs, un petit especial en aquestes connexions amb els senadors balears per parlar, doncs, d'aquesta votació dels avantatges en règim fiscal per les Illes Balears al Senat. De moment, acomiadam el senador del Partit Popular, José Vicente Marí Bussó. Moltíssimes gràcies, bona setmana.
Moltíssimes gràcies, molt bon dia.
De Far a Far, es magazín des matí de Ràdio Illa. De 8 a 12 i de 3 a 7.
Són les 9 i 14 minuts, les 4 i 14 en la remissió. Anem cap al Senat. Perquè amb els vots en contra del Partit Socialista es va aprovar el passat dimecres la presa en consideració de la proposició de llei presentada pel Partit Popular per establir un règim fiscal diferenciat a les Illes, que, entre altres aspectes, estableixi una deducció en la quota de l'impost de societats o de l'IRPF en activitats d'I+D+I. Així, aquesta iniciativa va comptar amb 126 vots a favor, 16 abstencions i els 105 vots en contra, per la qual cosa es dona llum verda, finalment, a la presa en consideració d'aquesta proposició de llei que ara es remet al Congrés, en comissió i, posteriorment, al ple per al seu debat i, si escau, la seva aprovació. Ja veurem què es votarà en el Congrés dels Diputats. En aquest cas, tornaria, en el cas que s'aprovés, tornaria a la comissió de la Cambra Alta i, si s'aprova, al ple per aprovar-se definitivament. Avui en volem parlar amb els principals protagonistes de les pitiuses al Senat. En primer lloc, saludam el senador del Partit Popular, José Vicente Marí Bussó. Molt bon dia i ben tornat a Ràdio Illa.
Molt bon dia, moltíssimes gràcies. Content d'estar amb vosaltres.
Expliqui'ns aquesta iniciativa. Quin és el seu contingut més notable?
Bé, històricament, a les Illes Balears hem reivindicat un tractament fiscal diferenciat. Som l'únic territori extrapeninsular que no el tenim, el té Canàries, el té Ceuta, el té Melilla. I vàrem aconseguir el 98 el règim econòmic, que ara el 2019 s'ha renovat, però ens falta aquest règim fiscal diferenciat, que és molt important perquè les empreses, els autònoms de les nostres illes puguin competir en condicions d'igualtat amb les empreses i autònoms que ho fan a la península, no? I del que es tracta és de beneficis fiscals a l'impost de societats i a l'IRPF, a l'impost de societats, a la base imponible, un 90% del benefici que es destini a inversió en diferents qüestions, doncs, es pot deduir de l'impost, igualment a l'IRPF. No? També figura un règim específic per agricultura, ramaderia i pesca a les nostres illes,
sí.
I finalment també incorporam una deducció a la quota de l'impost tant de societats com d'IRPF per activitats amb I+D+I. En definitiva, es tracta de que les nostres empreses, els nostres autònoms, quan importen béns per poder elaborar els seus béns i serveis, arriben a pagar fins a un 17% més. I això es reflexa també després en els preus de la cistella de la compra. No? Pues, a nivell fiscal, poder beneficiar això perquè aquest més impost, no?, que podríem dir, pues, no reflexi en el consumidor final.
Per què es van decidir des del Partit Popular a impulsar aquesta iniciativa al Senat?
Bé, miri, el 2015 jo era conseller d'Hisenda, perquè en aquell moment vàrem aconseguir que el Consell de Ministres aprovés un règim fiscal especial que era pràcticament igual que aquest. El que passa és que és veritat que aquest suposa una deducció del 90%, en aquell moment era del 75%. No? Però sí, es va aprovar pel Consell de Ministres i el projecte de llei va entrar al Congrés. El que passa és que la presidenta Armengol, pues, va decidir retornar-ho en aquell moment. Des d'aquell moment no hem tingut res, fins al 19, que es va presentar un nou avantprojecte, però no es va aprovar. No? I nosaltres creiem que hi ha que agilitzar les coses, no? Perquè són ja 6 anys sense règim fiscal, des que es va aprovar el primer i que es va retornar. No? I ens hi jugam molt, perquè ens hi jugam el principi d'igualtat al nostre país entre empreses i autònoms. No, no estan en preu d'igualtat les nostres empreses i els nostres autònoms respecte des de la península.
Quan es va aprovar aquesta proposta al Senat, va comptar amb el suport d'algun grup independentista. Això l'incomoda?
No, perquè, a veure, primer, si té sentit el Senat, i amb aquest hi ha que fer referència, per exemple, a l'estudi que va fer el 2006 el Consell d'Estat sobre la reforma del Senat i algunes altres reformes constitucionals, però en concret sobre la reforma del Senat. Si té sentit el Senat és per dur endavant iniciatives territorials. Això que han fet suposa una passa important, perquè vol dir que començar amb la tramitació d'una llei des del Senat, amb una matèria que és purament territorial i que afecta a les Illes Balears. No? Per tant, amb aquestes qüestions els vots poden ser molt diversos. No? Jo, jo, de fet, ho vaig dir de la tribuna, col·labor lealment, negociar amb les coses, a vegades surten, a vegades no, amb el senador Vidal Matas, no? de Més per Mallorca, no?
Sí.
I altres escenaris, evidentment, si tenim que discutir sobre la independència, nosaltres estarem en contra, no? Però això és molt evident. Però quan discutim de coses que beneficien a tothom, pues, jo crec que no hi ha cap problema.
Quin és el recorregut? Ho dic perquè la gent que ens està escoltant ara entengui com pot anar endavant aquesta proposta que de moment s'ha aprovat al Senat i que representa, doncs, avantatges d'àmbit fiscal, com les que acaba d'explicar el senador Marí Bussó, per les Illes Balears.
Bé, la tramitació és aquesta, no? Primer, es dona la pas en el Senat de dir, sí, aquesta proposició de llei, és a dir, aquest projecte de llei pot tirar-se endavant i després es fa la tramitació d'un projecte de llei normal al Congrés, en la tramitació del Congrés, s'envia després al Senat, si el Senat canvia una altra cosa, tornaria al Congrés, i si no, s'aprova definitivament al Senat. Aquesta és la tramitació i jo espero que siguem àgils i que puguem fer-ho i que pugui entrar en vigor a l'1 de gener de 2022. I dic que espero perquè el propi senador Cosme Bonet del Partit Socialista va dir que no havia cap problema en el fons de l'assumpte, perquè en el fons de l'assumpte, que és el règim fiscal i aquest tractament que es fa en aquest projecte de llei, estan d'acord tots. La unanimitat de la societat civil de les Illes Balears està d'acord, per tant, hauríem ser capaços de tirar-ho endavant.
Per què creu que el PSOE hi va votar en contra?
Miri, a vegades en els polítics ens costa fer abstracció del regat en curt, del partidisme, no? I jo crec que el PSOE pues, va caure amb això l'altre dia. Així com el senyor Vidal Matas no va caure amb això, va posar per davant el benefici dels interessos dels ciutadans de les Illes Balears, el PSOE no ho va fer. Jo els hi vaig demanar que posàssim per damunt, posàssim ells, naltros, tots, no?, els interessos dels ciutadans, perquè aquesta era una proposta positiva, compta amb el suport de la unanimitat de la nostra societat civil. Jo crec que no, m'estranyaria o em sabria molt de greu que s'hagués pres una decisió simplement perquè ho havia presentat el Partit Popular, no?
Bé, en tot cas, tindrem oportunitat de saber-ho de la mateixa boca, de la senadora Patrícia Abascal. En els pròxims minuts aquí al de Farafar de Ràdio Illa, en què dedicarem doncs, un petit especial en aquestes connexions amb els senadors balears per parlar doncs, d'aquesta votació dels avantatges en règim fiscal per les Illes Balears al Senat. De moment, acomiadam el senador del Partit Popular, José Vicente Maribusó. Moltíssimes gràcies, bona setmana.
Moltíssimes gràcies, molt bon dia.
I tot seguit tornarem, en aquest cas, amb el diputat de Més, Vicenç Vidal, i després serà el torn de Patrícia Abascal del Partit Socialista. Abans, però, permeteu-me que us recordi les ofertasses que trobareu només al supermercat Ofiusa, ben a prop de Sant Ferran. Mireu, tenim la panceta de bacon a només 5,8 euros al quilo, la xuleta d'agulla de porc a 2,99 euros al quilo, i a la fruiteria tenim la seva extra a 59 cèntims al quilo i el raïm blanco vermell a només 2,35 euros al quilo. A més, també teniu l'alçà de patata bruta de 5 quilos a 2,50 euros la bossa. Ofertasses només al supermercat Ofiusa, ben a prop de Sant Ferran, i amb facilitats per aparcar. Ofiusa! Va, són gairebé les 9:25, les 4:25. Reprenem l'assumpte que ens ocupa aquest matí. Recordem aquestes avantatges fiscals per a les Illes Balears que es van aprovar la passada setmana al Senat i que ara s'hauran de tenir en consideració i seguiran la seva tramitació. Seguim amb aquesta ronda d'intervencions, com deien, en aquest cas, per saludar al senador de Més, en Vicenç Vidal. Molt bon dia, senador Vidal. Benvingut de nou a Ràdio Illa.
Molt bon dia.
Se sent artífex de l'aprovació d'aquest tràmit? Ho dic perquè en la seva nota de premsa afirmen que vostès van aportar els vots a favor d'Esquerra Republicana, Esquerra Confederal i les abstencions del PNB, Junts i EH Bildu. Això és així?
El que està clar és que sense la nostra participació, la proposta del Partit Popular no hauria tirat endavant. És a dir, el Partit Popular va ser oportunista, però el Partit Socialista li va deixar l'oportunitat per fer-ho, perquè durant 2 anys ha estat esperant i no l'ha tramitat. Per tant, nosaltres vam decidir posar davant els interessos del país, no especular, intentar aprovar la proposta que duen nosaltres i sumar vots a l'Espartit Popular perquè em tirés una de les com a mínim endavant. Per tant, sí, molt sentim satisfets i, evidentment, els nostres valors van ser clau perquè tirés endavant.
Per què vostès van considerar que calia impulsar aquesta proposta que venia del Partit Popular, diguem-ne, un actor polític que tradicionalment no és el seu aliat?
Nosaltres, durant molt de temps, hem fet per tenir un règim fiscal per les Illes Balears. Hem defensat les nostres empreses, els autònoms, els nostres ciutadans necessiten aquest tractament diferenciat per fer insular a nivell fiscal per poder compensar aquests sobrecostos. I, per tant, han posat davant els interessos d'ells, davant dels interessos de partit. Creiem que era l'hora de fer una passa endavant, de començar aquesta tramitació, de tirar endavant, i m'ho han ajuntat amb el Partit Popular. Han coincidit amb interessos, i si pels bé de Sigues Balears havien de coincidir amb interessos, allà hem estat.
Perquè la gent ho entengui, quines són, per vostè, els apartats més notables d'aquesta proposta que s'ha aprovat en el Senat?
Té un apartat que se diu reserva d'inversió, és a dir, durant uns anys pots guanyar part dels beneficis, pots guardar part dels beneficis i no pagues impostos per fer una inversió, al cap de 3 anys per fer-la, és a dir, sí. Que invertir les Illes Balears és més car, comprar un tractor, per exemple, i dur-lo a Formentera, és molt més car que comprar-lo a la península, per tant, durant uns anys puc ahorrar aquest sector més i no tributar per ells i comprar el tractor i poder estalviar en aquests anys. Una altra és una bonificació per a les empreses industrials, agràries i pesqueres, perquè són aquelles que més difícilment s'implanten a les Illes Balears, si volen diversificar la nostra moneda econòmica, que s'ha de tenir un avantatge competitiu per poder implantar-se, perquè si no, realment, aquestes indústries són males d'implantar. Una tercera mesura, estàvem parlant de bonificacions per afavorir l'IMAS-D, és a dir, aquestes empreses que fan IMAS-D que puguin tenir una bonificació fiscal per tal de fer resoldes i que vinguin simplats en les Illes Balears, i nosaltres havíem proposat un IVA diferenciat. Fins a aquestes propostes anteriors, fins a la de l'IVA, tots coincidim. El Partit Socialista fins fa uns anys les defensava, el Partit Popular els va agafar, fer un copy-paste i els va dur, i nosaltres vam afegir en aquestes mesures l'IVA, un IVA diferenciat. L'únic territori està peninsular no té IVA diferenciat, són les Illes Balears, i també les Canàries tenen un IVA diferenciat. I vam fer també una bonificació per a empreses culturals, és a dir, produir un espectacle d'un concert de Formentera és molt més car, per tant, però també tinc una bonificació.
S'hagués sentit més còmode, malgrat tot, senador Vidal, si aquesta proposició de règim fiscal l'hagués presentat al PSOE en comptes del Partit Popular?
Evidentment, nosaltres vam fer feina per poder treure amb el govern d'esquerres. Nosaltres teníem un test alternatiu, aquest test alternatiu era del Partit Popular, on hi havia més mesures, que hauria estat molt més còmode si el govern d'Espanya, un govern que es diu progressista, hi hagués donat suport a la nostra iniciativa i ja s'ha pogut tirar endavant, evidentment. Però, davant d'aquest eix dret-esquerres, davant d'aquest eix de partits, vam prioritzar un eix que és clau, que volem que per tot, davant de tot, han de mirar pels interessos de les Illes Balears.
Sobre el tema de l'IVA, a veure si ens ho pot aclarir. Ho dic perquè més havia fet aquesta proposta d'un IVA diferenciat respecte al de la resta que s'aplica a la península. I aquesta és la proposta que finalment ha acabat aprovant-se?
No, aquesta part de l'IVA ha quedat sense aprovar-se i ha quedat sense tramitar-se, diguem. I era una proposta que és molt senzilla. Les Illes Balears, els estudis del senyor del doctor Beitar, de l'Universitat de les Illes Balears, estableix que el sobrecost de sensorialitat venen a ser com si tinguéssim un arancel d'un dels productes d'un 13 o un 14%.
Déu-n'hi-do.
Per tant, una manera de compensar aquests sobrecostos és tenir un IVA diferenciat. Les Illes Canàries tenen un IVA inferior al resta de l'Estat. Ceuta i Melilla tenen un IVA inferior al de l'Estat. Les Illes Balears no. A vegades el Partit Popular va pensar que tenen un IVA diferenciat per al turisme, i nosaltres no, volem un IVA diferenciat per tota l'activitat econòmica de les Illes Balears.
Entenem, però, que finalment han acceptat, diguem-ne, sacrificar aquesta proposta de l'IVA diferenciat per mort que es pugui aprovar la resta del text, no?
Era una decisió de blanc o negre, tot o res. I, per tant, nosaltres vam sumar esforços, vam decidir que de posar la nostra es ve de les Illes Balears, que s'ha començat a tramitar una proposta, és una presa en consideració que van al Congrés i després tornaran al Senat, on podrem seguir defensant les nostres postures, era un punt que avançàvem i, per tant, ho volíem fer. I vam donar suport. Perquè si haguéssim prioritzat la nostra proposta, probablement, ni si la PP hagués tirat endavant, ni la nostra hagués tirat endavant, i el Partit Socialista hagués estat molt còmode sense avançar.
Vostè deia en les seves en algunes declaracions doncs, que el Partit Socialista i María Jesús Montero, més que res, el que havien fet havia estat enredar el camp, o aquest paisatge del règim fiscal especial per les Illes Balears durant els últims 2 anys. A què es refereix?
Bàsicament me refereix a que la gent, i ho trobarà increïble, a les darreres campanyes electorals del Partit Socialista va aprovar una part del règim especial i va ja redactar la proposta de règim fiscal. Durant aquests 2 anys no l'ha tramitada. I el Partit Popular el que ha fet ha estat un copy-paste, ha agafat aquell document que l'ha presentat ell. Per tant, un document que havien treballat des del govern de les Illes Balears, un document que havia comptat el suport de la societat civil i, per tant, que era impossible votar que no. O sigui, el Partit Popular va jugar a que va especular que els interessos de les Illes Balears es van dir no. És a dir, aquí no hi ha partidisme. Nosaltres creiem de veritat amb el rep i sigui qui ho presenti, amb qui sigui oportunista, li donarem suport.
Bé, clar, si el que vostè diu és que al final era un document que s'havia treballat tant des de les Illes Balears, per què creu que el PSOE al final hi va votar en contra?
Claríssimament, disciplina per part del Partit Socialista, que es van tots senadors del Partit Socialista, a Madrid voten el Partit Socialista indica, no voten els interessos de les Illes Balears. Molt senzill d'explicar. Si la ministra diu sí, els nostres senadors socialistes voten sí. Si la ministra diu no, els nostres senadors socialistes voten no, independentment de lo que sigui millor per Mallorca, Eivissa, Menorca i Formentera.
I, per cert, què n'opina del silenci de Francina Armengol durant aquests dies?
Perquè això és més oportú demanar-li ella que no demanar-me a mi.
Bé.
Jo el que crec és que han fet més per Mallorca, ha posat per davant els interessos de les Illes, els interessos de partit. A mi, evidentment, m'he agradat més que els meus propostes endavant, poden dir que tenim un rep proposat per més per Mallorca. Però no es tracta d'aixecar una vendreta i dir qui ho ha fet. No es tracta de que avancem i que ho facem.
Bé, i escolti'm, ara quin és el calendari perquè això tiri endavant al Congrés?
Ara, evidentment, el Senat s'ha aprovat en consideració i s'ha enviat en el Congrés, i ara dependrà del Congrés agendar-ho dins el seu calendari. Ara veurem si hi ha voluntat política per tramitar-ho o començarem a tenir obstacles, diguem, d'enredar per part del Congrés. Jo espero que no s'enredi, que va tenir molt de suports, molt de partits polítics, molt diversos, i crec que vàrem aconseguir, col·laborant amb el senyor Mariboso, una travessabilitat des de votant de suports d'esquerra a suports d'ultradreta. Per tant, entre tots, ho van fer possible que ara no ho entengui.
Bé, deixi'm preguntar-li, abans d'acomiadar-lo, senador Vidal, s'està treballant per una candidatura unitària de partits insularistes al Congrés per les pròximes eleccions a l'estil dels Canaris?
Evidentment, des de més per Mallorca, més per Menorca, ara a Eivissa, estem en converses per intentar presentar una candidatura unitària, una marca estable, diguem, de col·laboració entre partits germans que defensen les seves illes però que tenen uns objectius en comú. Evidentment, cada illa té el seu model, cada illa té partits que representen l'esquerra sobiranista i entre tots ens fem possible arribar al Congrés d'una vegada i tenir aquesta molt pròpia, que ara és el programa del Senat, però tenir en el Congrés amb moltes decisions prenes.
Bé, i d'altra banda, ja per acabar, senyor Vidal, sabem que a les últimes hores s'ha celebrat doncs, aquestes primàries de Més per Mallorca en què s'ha escollit a Lluís Apesteguia, que és l'alcalde de Deià, com a el pròxim candidat a les eleccions a la presidència del govern de les Illes Balears. No sé si ens pot dir alguna cosa d'Apesteguia, que no el coneixem molt aquí a Formentera.
És un balde jove, un balde que fa feina per el seu poble, que ara dona una passa endavant i dones molt de la política autonòmica. És una persona que combina experiència, ha estat a diferents càrrecs del govern, política local i joventut. I, per tant, és important. En els partits polítics ha de renovació de cares. No estem a la política eternament i evidentment ara tocava un relleu de cara visible, si estic més que a Mallorca, i tant Maria Ramon, les esporles com en Josep Estellà representaven aquest objectiu que s'acaba més, una renovació i un candidat de futur.
Moltíssimes gràcies al senador de Més, en Vicenç Vidal, per atendre una vegada més a Ràdio Illa. Bona setmana.
Bona setmana i moltes gràcies a Ràdio Illa, com sempre, interessats per l'actualitat del Sant.
De far a far, es magazín d'esmatí de Ràdio Illa.
Va, i ara que falten 20 minuts per arribar a les 10 del matí, finalment volem parlar amb les files del Partit Socialista per saber de primera mà aquesta, com s'explica aquesta negativa seva a votar al Senat en contra de la proposició que recull avantatges fiscals per a les Illes Balears. Ho farem amb la senadora del Partit Socialista, Patrícia Abascal. Molt bon dia, senyora Abascal, i ben tornada a Ràdio Illa.
Bon dia i gràcies, moltes gràcies.
Per què va votar el PSOE en contra d'aquesta proposició?
Bueno, nosotros tenemos una explicación que es la lógica, y es que entendemos que no se puede llevar al Senado una toma en consideración de una proposición de ley sin tener en cuenta a las dos principales actores de dicha ley, que es el Govern Balear y el Gobierno Central. Es decir, se está negociando dicho REP a través de los dos gobiernos. ¿Cómo es posible que en este caso el Partido Popular haya decidido pasar por encima, sobre todo del Govern Balear, y plantear una proposición de ley para que luego, si no está de acuerdo el Govern Balear o no está de acuerdo el Gobierno Central, ¿qué va a suceder? Yo creo que ha sido un acto de deslealtad por parte del Partido Popular y que no creo que se atrevería hacerlo en una comunidad en donde estuviera gobernando él en la comunidad. Por lo tanto, nosotros lo que sí hemos sido es coherentes, somos coherentes y hemos dicho, no señores, esto es un tema que compete al Govern Balear y compete al Gobierno Central. Por lo tanto, ellos tienen que ser los que negocien y los que vean la mejor fórmula para que el REP acabe desarrollándose. Teniendo en cuenta que además hace pocos días se aprobó el factor de insularidad, 180 millones de euros para las islas. ¿Y quién lo negoció? El Govern Balear y el Gobierno Central. Pues lo mismo tendría que ser para la parte fiscal del REP.
És cert que fa aproximadament dos anys es va presentar per part del Partit Socialista una proposta pràcticament igual a aquesta?
No. A ver, el Govern Balear presentó una propuesta para poder negociar. Una cosa es que tú presentes una propuesta para negociar con el Gobierno Central y otra cosa es que tú ya lo lleves hecho. Además, no era exactamente igual, porque el Partido Popular ya introdujo cambios en esta propuesta de ley. Por lo tanto, es que no tiene sentido. No tiene sentido el decir, bueno, como se presentó algo parecido, pues entonces nosotros ya consideramos que se tiene que llevar a desarrollar en el Congreso como una ley. No, es que no es coherente. Sinceramente, no nos parece lógico que se haga así. Es como si de repente nosotros lleváramos una toma en consideración para que se modificara un estatuto de autonomía, por ejemplo, sin tener en cuenta a la comunidad que le afecta. No nos parece lógico, en absoluto.
Clar, vostè assenyala que això ja s'està negociant entre govern central i govern autonòmic, en aquest cas de les Illes Balears, i que en aquest cas el marc adequat per portar a terme aquests tractes és en la taula de negociació entre ambdues parts i no en el Senat. Però no creu que això és una manera d'erosionar institucions de representació territorial com són precisament el Senat?
No, para nada. En absoluto. El Senado tenemos una representación territorial que, de hecho, debatimos muchos temas con respecto al territorio, pero muchos. Hemos llevado incluso el caso concreto de que tenemos una ponencia sobre insularidad, en donde precisamente ahí estamos viendo cuáles son los temas más importantes que afectan a las islas. Por lo tanto, ahí sí que se tiene que debatir de estos temas, pero de ahí a pasar por encima del Govern Balear para que se haga una ley que le afecta al Govern Balear, nosotros consideramos que no tiene ningún sentido. Estamos hablando, el REP es nuestra norma más importante como islas, ¿vale? Sí. Y dejamos fuera a una parte que tiene que aplicar el REP. no tiene ningún sentido. O sea, el Senado, por supuesto que trabaja. Por supuesto que podíamos haber debatido, por ejemplo, una moción sobre que se desarrolle el REP, pero llevar ahí una ley que afecta a nuestra comunidad sin tener en cuenta al gobierno de la comunidad, sinceramente, no sé a quién le puede parecer coherente esto. A nosotros, al Partido Socialista, que somos defensores a ultranza de lo que es el autogobierno, desde luego no consideramos que sea lo más oportuno. Sobre todo porque además hacía unos días ya se había aprobado el factor de insularidad. Había venido la ministra a Mallorca para presentar el factor de insularidad, en donde se nos van a dar 180 millones. Por lo tanto, se está negociando el REP. El REP se está negociando.
¿Variarà la posició del Partit Socialista quan aquesta iniciativa que s'ha aprovat al Senat passi al Congrés?
Pues no lo sé qué haremos a nivel, pero vamos, yo creo que no variará nuestra posición, porque nuestros compañeros del Congreso opinamos exactamente igual que los senadores. Si se llega a debatir esta proposición de ley y mientras han estado negociando y se ha llegado a un acuerdo, pues veremos a ver qué pasa. Pero intentar implantar a través del Congreso una ley que afecte a nuestra comunidad, no. No vamos a variar nuestra posición, porque entendemos que no es lo justo y porque entendemos que las cosas se tienen que hacer bien. De hecho, el gobierno balear, cuando estaba el señor Mariboso de consejero de Hacienda,
sí,
negoció el UNREP. Imagínense que en ese momento nosotros en el Senado hubiéramos llevado otro. ¿Qué diría? ¿Qué hubiera dicho? Injerencias, porque el Senado tiene que hacer algo que nos compete a nosotros. Lo que pasa, sinceramente, es que, claro, al Partido Popular le ha sentado muy mal que nosotros hayamos acordado ese factor de insularidad, y claro, como se han quedado fuera de todo esto, pues han dicho, pues ala, ahora nosotros vamos a imponer un REP. Y no, no se trata de imposiciones, se trata de negociar.
En tot cas, bé, sigui via negociació o sigui via tramitació parlamentària, quan creu que realment els ciutadans i ciutadanes de les Illes Balears podran doncs, aprofitar els avantatges d'aquesta nova fiscalitat pensada per la insularitat de les Balears?
Bueno, en principio yo eso no te lo puedo decir, como comprenderás, yo no estoy en el gobierno, ni estoy en el gobierno central para ver cómo están las negociaciones, pero lo que sí vamos a disfrutar la ciudadanía de las islas es de esos 180 millones de euros. De eso sí vamos a disfrutar porque además va a venir en inversiones y va a mejorar la vida de la ciudadanía. En cuanto a la parte fiscal que afecta más a lo que es las empresas y lo que es el transporte, bueno, pues cuando esté decidido y cuando esté acordado, se llevará adelante. Pero ahora sí que ya estamos beneficiándonos de una parte importante. 120 millones vienen más al presupuesto del 2020. Del 2022, perdón. Nunca habíamos tenido un presupuesto Baleares en donde se nos mandaba tanto dinero de Madrid. Por lo tanto, yo creo que eso es lo importante, que vamos a poder disponer del dinero para mejorar las inversiones, las infraestructuras, las necesidades de la ciudadanía de Baleares. Y eso es lo que hace un gobierno autonómico y un gobierno central, negociar para mejorar la vida de las personas. Y desde luego, tanto el gobierno de Francina como el gobierno de Pedro Sánchez lo están haciendo.
De totes formes, senadora, entenem que en el fons de la proposta que s'ha aprovat al Senat i que recull aquestes avantatges fiscals per a les Balears, en això ja estan a favor, no? Vull dir, en allò de la reserva de beneficis per a inversió en 3 anys, en descomptes de IRPF, etc, etc. O sigui, en el fons, en el que recull l'articulat d'aquesta proposta aprovada en el Senat, hi està d'acord el PSOE?
Nosotros podemos estar de acuerdo en muchos de los puntos que llevan en ese documento. Por supuesto que podemos estar de acuerdo, porque nosotros también hemos planteado temas parecidos. Y no, nosotros no hablamos del fondo, hablamos de las formas. No hablamos del fondo del REP, que nos pueda parecer bien o mal, porque por supuesto hay cosas que nos parece que son necesarias y a lo mejor otras que hay que mejorar. Nosotros hablamos de las formas, y las formas no son las que se han dado, ni mucho menos por parte del Partido Popular.
Patrícia Bascal, senadora del Partit Socialista per les Pitiusas. Li agraïm molt aquesta estona aquí amb nosaltres a Radio Illa. Que tingui bona setmana.
Igualment, gràcies.